Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Autònoma de Barcelona se situen entre les 100 universitats més innovadores d'Europa, segons el rànquing que elabora Reuters. La UB està a la posició 75, repetint per quart any consecutiu com el primer centre de l'Estat. La UPC ocupa el lloc 81 i la UAB el 100. Aquesta classificació identifica les institucions que contribueixen més al progrés de la ciència, a la invenció de noves tecnologies i a l'impuls de l'economia global. Ahir es va constituir de forma oficial la Junta de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa, sorgida de les queixes dels propietaris dels terrenys afectats pel pla especial que proposa la Generalitat. Olot Televisió, Roger Santaló.
Els membres de l'associació estan d'acord en que cal una regulació, però denuncien que el pla s'ha elaborat sense participació del territori. Consideren que creua diverses línies vermelles pel que fa a les zones de lliure evolució, l'autorització d'acampada lliure o les condicions urbanístiques per a instal·lacions ramaderes. Tal com també va fer la Generalitat, es mostren oberts a negociar, però no descarten presentar una esmena a la totalitat.
S'ha de ser un model que tothom hi estigui d'acord. Nosaltres ja entenem que haurem de cedir, que haurem de perdre plomes a la negociació, però que no es travessi cap ratlla vermella. Si es travessa una ratlla vermella no ho acceptarem de cap manera, ens hi oposarem rotundament. Evidentment, si s'ha de cedir, doncs cedirem, però no pas amb els temes més importants.
De moment, l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa ha iniciat els tràmits per sol·licitar una trobada amb el Departament de Territori. Representants del sector turístic i ramader de la zona, del Consorci Forestal de Catalunya i el Centre de la Propietat Forestal, entre d'altres, van participar a la reunió d'aquest dijous a Montagut per analitzar els diferents punts del pla i seguir definint una posició unitària.
I aquest any la Fira Modernista de Terrassa comptarà com a ciutat europea convidada amb Riga, la capital de Letònia. Canal Terrassa, Toni Bernabé.
Bona tarda. La Masia Freixa acollirà divendres que ve a 9:45 de la nit l'espectacle inaugural de la 17a Fira Modernista de Terrassa. Serà amb l'activitat musical Il·luminem el Modernisme, on la llum dibuixarà els contorns d'un dels edificis més singulars de la ciutat. Aquest serà un dels 300 actes programats en aquesta edició de la Fira, basada en el món del cinema, i que també inclourà una carpa de la Terrassa City of Film, exposicions amb peces úniques, una màquina del temps inspirada en Georges Méliès i un espectacle de la Llanterna Màgica. Tot plegat per reviure a Terrassa les primeres experiències precinematogràfiques amb una programació diversa, accessible i inclusiva. Escoltem Alfredo Vega, alcalde de Terrassa.
La Fira Modernista de Terrassa d'enguanys en reserva peces plenes de creativitat, on la il·lusió del cinema impregnarà una programació àmplia i variada que permetrà també gaudir de l'ambient dels carrers en recreacions històriques i tot participant de les manifestacions de cultura popular, la gastronomia, l'artesania, el patrimoni o a totes aquestes activitats familiars.
A la gran oferta cultural, patrimonial i lúdica de la fira també s'hi afegiran una àmplia proposta gastronòmica i l'estrena de la beguda de sarsaparrella. La cloenda de la Fira Modernista es farà diumenge a les 8 del vespre amb l'estrena al teatre principal de la pel·lícula Amor en guerra, que rodarà el director terrassenc Antoni Verdaguer i Chip Films durant els 3 dies del certamen.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Bona tarda a tots i benvinguts. Comencem el Far d'avui divendres i ho volem fer fent i homenatjant a tot el sector de la pesca i d'alguna manera dedicant aquest programa d'avui al sector pesquer del nostre país. En especial i molt concretament als pescadors de l'Empordà i sobretot aquells que feinegen al port de la Selva. Crec que, de fet no crec, és la primera vegada que comencem un programa després d'haver vist com aquest matí un treballador del mar, un pescador, s'hi deixava la vida fent la seva feina, que és pescar. Un vaixell de pesca a 11 milles a l'interior, a 11 milles de Port de la Pesca, de Port de la Selva, cremava aquest matí emportant-se la vida d'un pescador de 50 anys i els seus companys han hagut de ser rescatats per vaixells de pesca que en aquell moment estaven pel voltant. Ahir precisament parlava amb un pescador de Castelló, fora del que és estrictament la ràdio, per tant, amb la llibertat de poder-ho fer sense micròfons, i el pescador m'explicava que després d'un període de temps en què no va estar treballant al mar, va decidir fer una altra feina, va tornar novament a dedicar-se a la pesca. I deia, des de terra, diu, veieu la feina de la mar molt dura. Diu, i no és veritat, no és tan dura. El que passa que a terra viviu molt bé. El que passa que la feina que sovint es fa a terra no és tan dura com la de la mar. Però un cop estàs fent la feina de la mar, és certament es fa absolutament, absolutament meravellosa i plantera. I em vaig quedar amb aquests dos conceptes, meravellosa i plantera. Moltes vegades ens costa entendre com algú es lleva pel matí i se'n va a treballar en un entorn tan hostil i en un entorn tan dur a fer una feina tan complicada i moltes vegades per un salari incert. Però si una cosa m'ha après durant els mesos que hem fet el FAR i si una cosa m'ha après durant totes les setmanes que hem pogut parlar amb pescadors és que deu ser una feina meravellosa i trobar-se allà dins deu ser apassionant, perquè no n'hem trobat ni un que em parli malament. La passió, l'entrega, l'alegria, el compromís amb el qual parlen la gent de la mar, la gent de la pesca, de la seva feina, alguns ens posa la pell de gallina i ens ho mirem amb moltíssima enveja. Per això encara es fa més complicat i es fa encara més dur haver d'explicar i haver de veure com algú que segur vivia la seva feina amb la passió amb la que tothom en parla, amb l'entrega amb la que tothom gaudeix i explica la seva professió, precisament vegi com aquesta professió, aquesta passió, se li emporta la vida. Avui volem, repeteixo, homenatjar el sector de la pesca i a tot el del país, especialment a la gent del Port de la Selva, i dedicar-los la nostra feina de 3 hores d'aquesta tarda, insignificant, sense transcendència, però que a hores d'ara és poc més, o és l'única cosa que els hi podem oferir. Cristina Cantal, des de... Has estat aquest matí, bona part del matí, a Port de la Selva. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, com bé deies, doncs avui malauradament doncs obrim el programa amb aquesta tragèdia, amb aquesta mala notícia de l'enfonsament a través de l'incendi de l'embarcació Barranco, doncs, que ha deixat enrere la mort del pescador Said i també 4 ferits. En parlem amb el president de la Confraria de Pescadors del Port de la Selva, Manel Perelló.
Manel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I primer de tot, expressar-te el nostre condol en nom de tota la gent que ens escolta. Ens sap molt de greu, Manel.
Sí, sap molt de greu. És una gran tragèdia, sobretot per aquest mariner, que era una persona bastant estimada tu i el poble. Una persona que havia feia poc havia portat la seva dona i quasi que no parla poc l'espanyol i el català. I després la seva filla petita, perquè a mi em ve la imatge dels diumenges que sortia a passejar amb el carret amb la seva criatura. Era un marroquí d'uns 45-50 anys i molt bona persona. I la veritat és que ho sentim molt la seva pèrdua. I després també pues, la pèrdua del barco és un altre sentit, diguéssim. I després aquests tripulants pues, que s'han pogut salvar, gràcies a Déu.
Aquí hi ha diverses qüestions. Una, precisament, la poses tu damunt de la taula, no? La pèrdua del... Primer, abans de tot, com estan els altres tripulants, com estan els altres pescadors? Perquè sabem que han estat rescatats, però en sabem poca cosa més del seu estat.
Bueno, els altres tripulants estan bé, però se'ls han emportat perquè per una qüestió de protocols els han emportat a l'Hospital de Figueres per mirar el seu estat, perquè han estat una mica amb hipotèrmia. I se'ls han emportat per fer una petita revisió de veure com estaven, a veure si havien inhalat fum o com estaven. I em sembla que ja els han donat d'alta a partir de la 1 a les 2, els han donat d'alta ja. I suposo que deuen estar tots a casa seva. Ha sigut una situació bastant d'estrès per poder-lo recuperar de l'aigua. El que passa que la veritat és que la maniobra ha anat molt ràpida de l'altre vaixell que els ha recuperat.
Que aquesta és la sort, que hi havia un vaixell per l'entorn, per la proximitat, que ha vist el fum. De fet, el fum era molt visible, hem vist imatges, i el fum era molt visible des d'arreu, i per tant ha pogut actuar de manera diligent, no?
Bueno, un barco d'aquests quan crema, sobretot aquests barcos que són de fibra, són com pólvora o com gasolina, cremen en seguida, i l'escàndol del fum és escandalós. I hi havia 3 barcos que navegaven al mateix rumbo perquè anaven al mateix caladero. Llavors, si no ha sigut un barco, no hauria arribat un altre. I inclusiu hi havia un tercer barco que també ha arribat al mateix temps que venia de Roses, que també ho ha vist. perquè el fum es veu des de molt lluny, perquè alça molta altura i molta amplitud del fum.
Per les imatges, el vaixell destruït, és a dir, no, irrecuperable.
Irrecuperable, no s'ha salvat ni la quilla, diguéssim, que és la part de sota, dintre de l'aigua.
Què passa a partir d'ara? Perquè, clar, aquesta gent se'ls ha cremat l'empresa, és a dir, se'ls ha cremat la feina. No només ha cremat un vaixell, aquí ha cremat el que correspondria o el que equivaldria a una fàbrica o a una botiga o a un negoci.
Bueno, ara el procediment, ben exactament, no sé, suposo que esperen unes diligències per cobrar del seguro i suposo que també buscaran les pautes per resoldre tot el tema, si l'armador ha de continuar, si els mariners continuen a pescar. De moment els mariners es quedaran sense feina. Accediran al paro, però el més tràgic és, primerament, el més tràgic és la pèrdua de la vida humana aquesta.
I tant.
I el segon és aquest hecatombe que li ve a l'armador i els mariners, pobres, i les seves famílies, perquè, clar, ara estaran uns dies que estaran tots en xoc, que inclusiu no voldrien ni tornar a pescar, però, bueno, a poc això el temps també ho va curant tot.
Aquí suposo que són les assegurances, no hi ha una altra... És a dir, ho dic perquè de vegades s'ha parlat de allò, unions de gent del mateix sector, fins i tot economats, no és el cas, no? Aquí és l'assegurança qui se'n farà càrrec.
No, hi ha un rigor molt exhaustiu amb les embarcacions de pesca, de que s'ha d'anar tot en condicions, vull dir, els seguros de responsabilitat civil, el seguro del vaixell i els danys de tercers a terceres persones. I, bueno, tots els barcos estan tots coberts en aquest aspecte. No crec que hi hagi cap problema. Jo, vamos, penso que tot irà bé.
Què feia? Tornava cap a casa?
El barco?
Sí.
No, el barco anava cap a Clavero. Ha sigut això a les 7 i pico del matí, i a les 7 i mitja em sembla que ja els estaven recollint, o abans de les 8 ja estaven tots recollits dalt de bordo. Però la sortida ha sigut a les 6 del matí, estaven a unes 11 milles. Aquests barcos solen fer una velocitat de 10 o 11 nusos per anar a Caladero, i llavors, abans d'arribar, ha passat aquest siniestre.
Correcte. Per cert, la Guàrdia Civil s'està fent càrrec de la investigació de l'origen de l'incendi, i Salvament Marítim hi ha destinat, des de l'helicòpter a les embarcacions i fins i tot, al transport, el SEM, les ambulàncies, per poder portar a tota la gent cap allà on havia d'anar, en aquest cas als centres hospitalers. Tot ha anat bé, eh?
Bueno, sí, tot el protocol s'ha fet amb tota regla, però també tinc que dir que si no arribés a poder per la rapidesa dels vaixells que estaven al costat, a la millor si s'ha tardat, jo que sé, 25 o 40 més, potser estaríem lamentant altra situació, m'entens? Perquè no és un problema de que no hagin estat àgils els de Salvament Marítim, perquè ho han estat, però dintre de l'aigua la hipotèrmia juga un factor molt important, que tinguis una parada cardíaca, i llavors és una situació diferent.
Manel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, una abraçada ben forta i el nostre suport a tu i a tota la gent de la cofradia i de Port de la Selva, del sector de la pesca.
Moltes gràcies, que vagi bé, adéu.
Cuida't molt, a reveure, fins després. A Manel Perelló, que és el president de la cofradia de pescadors de Port de la Selva. Cristina, el matí ens ha portat també a poder parlar, en aquest cas amb l'administració local, no? amb l'alcalde de Port de la Selva.
Exacte, aquest matí hem pogut parlar amb Josep Maria Cervera, que, com bé deies, és l'alcalde del Port de la Selva, que han seguit molt de prop tot l'accident i que ha expressat el seu condol i el seu suport d'ell i de tot l'Ajuntament als familiars i sobretot també als companys de la confraria de la víctima i als ferits.
Nosaltres des del primer moment hem estat fent el seguiment de tot l'accident des de 7:45 del matí, jo diria que una mica abans, ja estàvem al cas, i hem estat donant tot el suport que podíem mentre hi havia l'incendi a bordo, i després, doncs, quan hem sabut que teníem un mariner mort, no, que hem fet és posar-nos al costat de la seva família i de les seves amistats i acompanyar el que ha fet falta en aquesta situació, així com procurar per la resta de mariners i per tot el col·lectiu que s'ha vist afectat.
Doncs aquesta era l'expressió que ens estava fent Josep Maria Cervera, l'alcalde del Port de la Selva.
Com podeu imaginar-vos, amb una comunitat tan petita com és la del Port de la Selva, doncs evidentment ha estat un sotrac important i evidentment en una indústria com és la pesquera, que també és fonamental, doncs encara aquest sotrac es multiplica. Cristina, si hi hagués alguna novetat, si hi hagués alguna cosa més a explicar, evidentment ens en fem ressò, d'acord?
Ho anirem seguint, d'acord.
Moltíssimes gràcies. Malauradament, esperàvem no haver-ho de fer mai, avui ens ha tocat fer-ho, no és plat de grat absolutament de ningú haver de començar explicant aquest tipus d'accidents i haver, a més, haver d'expressar el nostre condol a la família de la pesca i, en concret, d'aquest pescador de 50 anys, pare d'un infant de 2 i que tot just acabava de portar la família al nostre país. Esperem que trobin les eines suficients com per poder superar aquest sotrac i d'alguna manera, seguir fent la vida amb la màxima normalitat que puguin aconseguir. Així hem començat el programa d'avui. Fins a 7 amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Dia gris i plujós avui, dia gris i plujós. Sembla que s'han confirmat les previsions del temps, de fet, sembla no, s'han confirmat les previsions del temps i, per tant, tenim un dia d'aquells de primavera-tardor, més de tardor que no pas de primavera, això sí, amb temperatures prou a ratlla. Com serà el cap de setmana? Doncs ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya en Francesc Figuerola.
Bona tarda. El temps que ens espera aquest divendres a la zona del litoral doncs es presenta nuvolat i amb precipitacions concentrades al litoral central, més o menys des de la Selva fins al Camp de Tarragona i disperses a la resta. I a mesura que avanci la jornada d'aquest divendres, cada vegada s'han d'anar disminuint la seva extensió. Fins i tot al final del dia ja poden obrir-se clarianes a les terres del sud. Un vent de tramuntana a la zona de l'Empordà, de mestral a les terres de l'Ebre i fluix variable al litoral central, tot i que a la tarda girarà component sud. I a la tarda també el mestral acabarà desapareixent. Per tant, poc vent en general, tret de la zona de l'Empordà, allà sí, la tramuntana bufa entre fluixa i moderada, amb alguns cops forts, i això farà que la situació marítima en conjunt sigui tranquil·la, però a la zona de l'Empordà no, allà hi haurà entre marejol i maró, i mar endins, evidentment, forta maró. De cara a demà dissabte, temps tranquil en conjunt, però no desapareix la tramuntana. Una tramuntana tota la jornada, més forta al matí, una mica més fluixa a la tarda, però farà que la situació marítima persisteixi aquesta maró. Les cales arrecerades de la zona de l'Empordà, allà no ho noten les arrecerades, en aquest cas que mirin cap al sud, però les cales que miren cap al nord o a les puntes més exteriors, allà sí que la tramuntana es notarà amb més ganes i també la situació marítima alterada amb maró, onades de més d'un metre. A la resta del litoral, vent de component al matí girant a sud durant les hores centrals del dia. Un oest que el mestral a primeres hores també serà reforçat. Per tant, situació marítima més tranquil·la a la costa central i a la costa sud, tot i que la zona del delta de l'Ebre, mar endins, aquest vent de component oest, aquest mestral, farà que mar endins també hi hagi zones de metre, entre mig metre i un metre d'alteració marítima. En quant a l'estat del cel, demà tranquil·litat, cel serè, i a la tarda arribaran alguns núvols des de l'interior que no descartem que puguin deixar una gotellada a la zona del litoral nord. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I, de fet, comencem l'actualitat recordant l'equip que fa possible aquest programa, en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, ja l'heu sentida, la Isabel González, que la saludem. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I que ens porta la primera notícia del dia, el primer titular de la jornada, i on anem a parar? Al metro. Transports Metropolitans anuncia la inversió d'1 milió d'euros més per a tasques de retirada de fibrociment.
Amb aquests seran 7,4 els milions d'euros que TMB destinarà a la retirada d'amiant al metro. L'empresa ha publicat avui mateix l'anunci de la licitació d'aquest nou contracte que ha de servir per escollir una empresa especialitzada. De fet, en l'anunci s'especifica que l'empresa ha de tenir disponibilitat plena per atendre incidències d'urgència. Amb aquesta licitació, segons explica TMB, es vol donar continuïtat a les feines amb les quals es van retirar les planxes de fibrociment del sostre de l'estació del metro de la Verneda. Recordem recordem. A més a més, actualment s'estan fent mesuraments de l'aire per a descartar la presència de fibres a l'ambient i també el manteniment de combois, així com un inventari real del material tant fix com mòbil que conté amiant.
I el ple de l'Ajuntament aquest matí ha donat vistiplau per a la construcció del nou CAP del Raval Nord a l'edifici que hi ha annex al MACBA.
Recordem, ahir us explicàvem que el Departament de Salut havia fet la seva proposta i donava llum verda a que aquesta construcció fos possible. Doncs avui, finalment, el ple ha mantingut la cessió de l'espai que ocupa la capella de la Misericòrdia al MACBA, i això suposa que la construcció del nou CAP del Raval Nord s'haurà de fer en aquest edifici annex al MACBA. Una decisió que no ha agradat als membres de la plataforma del CAP Raval Nord Digne, que seguien el ple amb pancartes i que, de fet, han abandonat la sala amb crits com vergonya, MACBA fora del barri o el vostre vot no ens representa.
Doncs, com podeu veure, no és de bon grat aquesta decisió. Veurem com és rebut pel barri quan estigui construït aquest centre d'assistència primària. Gràcies, Isabel.
A tu.
A reveure. I Adif licita treballs de renovació de les vies a l'estació de Tortosa per més de mig milió d'euros. Judit Castells.
Aquesta actuació se concentrarà en les 5 vies d'encreuament de l'estació de la capital del Baix Ebre, per la qual circulen els serveis de la línia R16 de Rodalies Barcelona-França-Tortosa. Els treballs permetran millorar els seus nivells de seguretat, fiabilitat i eficàcia per garantir una adequada prestació de l'explotació ferroviària per als trànsits de viatgers i mercaderies. Les operacions comprenen la instal·lació de carril de 50 kg, la col·locació de travesses polivalents, la renovació total de la capa de balast, l'adequació dels desviaments o canvis d'agulla i la instal·lació de 4 aparells de dilatació. A més, es rehabilitaran les connexions elèctriques, se construiran noves talperes de formigó i se col·locaran noves canonades del sistema de drenatge per millorar les condicions d'evacuació de l'aigua de la plataforma. La realització dels treballs, amb un termini d'execució estimat de 3 mesos, se planifica amb l'objectiu de reduir les afectacions al trànsit ferroviari, segons informa el propi Adif.
Mentretant, Palamós rep 4 escales de creuers en 5 dies. Cristina Cantal.
Palamós ha rebut avui a primera hora del matí el creuer Berlín amb 350 passatgers de nacionalitat alemanya. Es tracta d'un creuer amb bandera de Malta de 139 metres d'eslora i 5 de calat i que ha marxat rumb a Niça després d'una breu estada de 6 hores i mitja al port palamosí. Des d'avui fins dimarts, el port de Palamós rebrà en total 4 escales de creuers. Després de l'arribada del Berlín avui, demà agafarà el relleu el vaixell Seabourn Ovation, el dilluns farà escala el Sea Dream One i el dimarts serà el torn del Marina. Aquest maig serà el mes amb més afluència de creuers al port de Palamós, amb un total de 10 escales de 8 embarcacions diferents, dues de les quals repetiran, el Marella Discovery 2 i el Marella Dream 2. S'espera que uns 11.000 creueristes i turistes desembarquin a Palamós durant aquest mes de maig de rècord.
I l'Audiència de Barcelona jutjarà dilluns un veí de Sitges per haver insultat l'alcalde del municipi, Miquel Forns, per la seva condició d'homosexual, Ivan Fernández.
El cas es remunta a l'octubre del 2017, quan l'acusat va escriure a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Sitges un seguit de comentaris homòfobs. Aleshores, l'alcalde va denunciar els fets, tot i que més tard va retirar la denúncia perquè l'home es va disculpar. Per la seva banda, la fiscalia ha decidit mantenir l'acusació, tenint en compte, diu, que els insults són contra un càrrec públic i que tenen una connotació homòfoba. Amb tot, demana que se'l condemni a 9 mesos de presó i una multa de 2.400 euros per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. La fiscalia considera també que l'acusat va escriure els seus comentaris a Facebook amb l'objectiu de perjudicar la dignitat de Miquel Forns, menyspreant la seva orientació sexual. Per aquest motiu, a banda de la petició de 9 mesos de presó, també demana que se l'inhabiliti durant 3 anys addicionals per qualsevol ofici educatiu, docent, esportiu o de temps lliure.
Doncs, per tant, compte, 2.400 euros, I acabem aquest repàs a l'actualitat viatjant fins a la Fira Nàutica de Cambrils, que s'ha inaugurat, de fet s'inaugura a les 5 de la tarda, tot just d'aquí mitja hora, però que aquest matí ja obria els estands. Daniel Rodríguez.
Sí, els ha obert. Bona tarda, Josep Maria. Però la pluja també fa acte de presència. Veurem si aquesta previsió que ens feia fa una estona en Francesc Figuerola doncs es compleix i, per tant, també aquesta mica de vent a la Costa Daurada facilita que es puguin realitzar nombroses activitats nàutiques, que és l'eix central d'aquesta 12a Fira Marítima de Cambrils, que, com deies, s'inaugura d'aquí a escassament mitja hora amb la presència del secretari d'Infraestructures i Territori de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín. Una fira que esperarà superar els 15.000 visitants que va tindre la passada edició. Serà des d'aquest divendres i fins diumenge quan hi haurà més d'una cinquantena d'expositors entre empreses nàutiques, entre activitats nàutiques i diverses empreses turístiques que oferiran el ventall de productes nàutics, tant d'embarcacions com d'activitats, com també de promoció turística, per què no dir-ho, perquè aquest és un territori que hi ha moltíssim ventall de possibilitats d'activitats nàutiques. L'eix central per això serà la sostenibilitat i, de fet, s'organitzen demà i diumenge especialment un conjunt d'activitats paral·leles per tal de posar en valor aquest tema, la sostenibilitat i també la cura del medi ambient, especialment entre les persones que practiquen activitats nàutiques. De fet, l'eslògan d'aquesta 12a edició de la Fira Marítima de Cambrils és Respirem Mar. Com dèiem, d'aquí una estona s'inaugura. Nosaltres aquí al Far hi estarem pendents i seguirem aquesta inauguració. Parlarem amb els protagonistes per conèixer com es presenta aquesta edició i també amb els firaires, d'alguna manera, també a les empreses nàutiques que hi són presents, que entenc que també creuen els dits perquè el temps sigui bo durant aquest cap de setmana.
Home, és que una fira a l'aire lliure, quan hi ha temps de pluja, la veritat és que és un crit al fracàs, no? I esperem que això no sigui així.
No, esperem que no. De fet, les immediacions del Club Nàutic ja s'estan omplint de tot el públic convidat en aquesta inauguració i esperem que el temps ho respecti durant el cap de setmana per això, per poder aconseguir aquests més de 15.000 visitants que van tindre en la passada edició, que és una xifra realment molt respectable
molt
per una fira que també obre la temporada turística aquí a Cambrils.
Doncs, Daniel, ens hi passarem bona estona aquesta tarda. Connectem d'aquí una estona. Fins després.
Fins ara. Bona tarda.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a L'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's L'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Minerals de col·lecció, bijuteria, bols tibetans, encens i espelmes, decoració, tot. Tot, tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau Artesania tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani a Riells, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
Per quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin muts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar-lo abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu. Quantes morts més ens caldran a mi per saber que ha mort massa gent. Això...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I fem un cop d'ull a quines són les activitats esportives previstes per aquest cap de setmana arreu del territori. Comencem la ronda precisament per la costa central. Isabel,
sí.
Anem cap al Balís, no?
Anem cap al Balís perquè aquest cap de setmana celebra el Trofeu Cornudella. És la 46a edició d'aquesta prova que comença aquest cap de setmana i que, de fet, tindrà les següents proves el cap de setmana vinent. Una regata amb 7 classes diferents de vela: Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Estàndard, Europa Fin i 420. Aquest cap de setmana en concret se celebraran les proves de Laser Estàndard i Laser 4.7, que comptabilitzen, a més, pel Campionat de Catalunya. Els guardons, com dèiem, s'entregaran el diumenge dia 12.
I encara al Maresme, una altra competició.
En aquest cas, la Copa Catalana Patida Vela Sènior i Júnior 2019, competició organitzada pel Club Nàutic Sant Pol de Mar, una regata que va començar dimecres passat, que era festiu, i que seguirà aquest cap de setmana amb les proves definitives.
Doncs els amants del Patida Vela Català, aquells que vulgueu gaudir d'aquesta embarcació tradicional, típica de la nostra costa, de la nostra zona, cap a Sant Pol i teniu una cita. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Però els amants de la vela no s'aturen aquí, sinó que tenen més propostes. En aquest cas, ens arriben des de l'Escala, desena Copa Comodor, Gran Premi Jotun del Club Nàutic L'Escala, aquest cap de setmana. Cristina.
Els dies 4 i 5 de maig, el Club Nàutic L'Escala organitza aquesta regata a dos de la classe creuer. Enguany es dedicarà a Nando Muñoz, navegant escalenc amb molta vinculació amb el món de la vela, que va morir, desgraciadament, el passat mes de desembre. La jornada començarà a 8:45 del matí amb les inscripcions, un esmorzar al restaurant del club i reunió dels patrons a l'oficina de la regata. A les 11 del matí serà el tret de sortida de la desena edició de la Copa Comodor, on competiran embarcacions d'ORC, RI, Rally i J70. Xavier López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala, detalla la participació i el recorregut de la competició.
Tenim 31 embarcacions participants, és un rècord de la participació durant aquests 10 anys. Aquest tipus de regata és una regata especial perquè és una regata que es fa a dos, és a dir, amb dos tripulants, el que vol dir que és més una competició de fons que no pas de velocitat, i també pel recorregut. El recorregut surt de l'Escala, va fins a les Illes Medes i després van a passar la illa Messina, que és la illa que hi ha davant de Cadaqués, per tornar una altra vegada a l'Escala.
El lliurament de trofeus serà a les 10 del matí del diumenge, on es clourà el Gran Premi Jotun amb un dels participants.
I de l'Empordà ens anem cap al Garraf, perquè al Club Nàutic Garraf hi ha una nova jornada del circuit Passaboies. En té totes les dades l'Ivan Fernández.
Amb la prova d'aquest cap de setmana, els navegants completaran el primer terç del circuit. Serà la sisena prova d'un total de 17 que pretén acabar el novembre d'aquest any, del 2019. En tot cas, demà al matí una cinquantena de regatistes participaran d'una jornada amb alguns canvis respecte a les proves anteriors. Aquests canvis, els més destacats, el trobem sobretot a l'hora del senyal d'atenció, que serà a un quart d'una del migdia, si les condicions ho permeten. Però la principal novetat és que proposen tres recorreguts diferents i en funció del temps es farà un o un altre. Estarem pendents també sobretot de Jordi Cordobés i la seva embarcació Polo 7, que després de 5 proves s'ha situat com a líder indiscutible d'aquest circuit, amb 14 punts de diferència respecte al segon i al tercer classificat.
I seguim endavant amb més propostes. En aquest sentit, marxem cap a la zona de les Terres de l'Ebre.
Aquest cap de setmana, les remeres i remers del Club Nàutic d'Amposta viatgen a Libourne, a França, per competir en una regata internacional on participen els millors clubs de França, País Basc i Galícia. Els ampostins ja han participat 3 cops. L'any passat van ser dominadors en la categoria sènior. Enguany, però, hi haurà poca representació en aquesta categoria. Parla David Morales, entrenador del Club Nàutic d'Amposta.
Anem més en les categories inferiors, en infantils i en cadets. Com són categories de formació que estan evolucionant, doncs també els rivals no els coneixem. Són rivals francesos, clubs francesos, i aquí anem una mica cegues. Així com esta regata ha sigut més a nivell nacional, doncs ja més o menys, i categories superiors ja vas coneixent els rivals dels altres clubs, i ja més o menys apostes, per dir-ho així, aquí anem bastant a cegues, a part les modalitats que, per exemple, remen en la categoria infantil a França, aquí a Espanya no es fa.
Una regata que des del club agafen com una experiència internacional per als més joves del club.
Doncs aquestes són les principals activitats esportives previstes per aquest cap de setmana. N'hem fet un repàs. Dilluns tindrem els resultats.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
I més enllà d'aquesta Fira Nàutica de Cambrils, a l'Empordà tenim una proposta important, interessant per aquest cap de setmana, Cristina.
Sí, aquest diumenge Empúria Brava acollirà el primer festival La Vida Sin Límites amb esports, tallers i concerts a diversos espais del passeig marítim. En parlem amb en Mijail, que és el responsable del festival.
Mijail, molt bona tarda, benvingut.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No sé si estás patint, sufriendo por el tiempo. Dicen que no, que hará sol, no tendremos problemas.
Sí, estamos bastante preocupados por el tiempo. Hace varios días que estamos trabajando por el plan B, que sería la sala polivalente Castelló de Empúries, donde se realizarán todas las actividades con éxito. Tenemos muchas reservas de algunas residencias que participarán en los talleres artísticos, en los talleres deportivos que organiza el festival.
Per tant, atenció, aquesta informació és important, eh? És a dir, en el cas de que plogués, teniu pla B, per tant, no hi ha excusa. La gent hi ha d'anar igual, en tot cas, ho fareu es farà amb un altre, però es farà de totes.
Para nosotros no hay excusa para no realizar este festival. Hemos trabajado mucho junto con Ayuntamiento, hemos trabajado mucho en esta iniciativa. En cualquier caso, lo realizaremos. No hemos visto tanto lluvia, sino que puede hacer viento que puede afectar malamente a las actividades que están programadas. Y en este caso será la Sala Polivalente Castelló de Empúries, correcto.
El nombre del festival La Vida Sin Límites creo que ya se expresa por sí mismo, pero cuéntanos un poco en qué consiste este festival.
Como ya he dicho, el festival consiste en actuaciones deportivas de baloncesto en silla de ruedas junto con la colaboración de MIFAS, consiste en baile de ruedas, talleres tanto de baloncesto en silla de ruedas como el baile en silla de ruedas. Luego colaboramos con la universidad que vienen algunos fisios para dar algunos talleres de fisioterapia y durante todo el día contamos con los talleres artísticos como puede ser taller de manualidades, taller de pintura, de lengua de señas que se pueden realizar cualquier persona independientemente de sus capacidades o cualquier otra opción.
Es la primera edición de este festival y lo habéis creado para aumentar la conciencia social, la conciencia de la población en torno a las personas que padecen alguna discapacidad.
Sí, es la primera edición que pensamos hacerla anualmente. Es la primera experiencia que tenemos aquí en Cataluña. Y lo hemos creado con el objetivo de mostrar todas las oportunidades que ofrece la provincia de Girona y la zona de Costa Brava para estos colectivos y también fomentar la conciencia social que todos podemos convivir realizando las mismas actividades independientemente de nuestras capacidades.
Hay diferentes zonas, en el caso de que sí que lo podéis realizar fuera. Tenemos la zona E, que es donde se harán las actividades náuticas. ¿Cuáles se llevarán a cabo?
Las actividades náuticas proporciona la vela de Empuria Brava, y que es la Escuela Municipal de Empuria Brava, que son taller de vela adaptada y taller de kayak adaptado.
Todos son actividades pensadas para todo tipo de públicos, es decir, para todas las realidades. Se trata de que compartan estos espacios y compartan estas actividades, ¿no?
Sí, correcto. Está pensado de tal manera que cualquier persona puede participar y todas las personas juntas de diferentes colectivos pueden participar y hacer lo mismo en el mismo tiempo.
Además, hay actividades, yo creo que muy interesantes. Por ejemplo, hacéis un taller de lengua de signos, ¿no? Que es una forma de ampliar nuestra capacidad de comunicación. A menudo olvidamos que hay gente que no puede oír y que la lectura labial no la lleva muy bien, y por tanto la lengua de signos en este sentido es fundamental.
Nosotros lo hemos programado de tal manera que nosotros nos gustaría que las personas se pongan en el piel de los demás. Entonces, por ejemplo, una persona que no puede hablar, pues nosotros en este taller nos ponemos en su caso y aprendemos a decir algunas palabras en la lengua de signos, o por ejemplo el nombre de cada persona.
Esto, por ejemplo, es para personas sordas, pero, por ejemplo, también hay actividades que, por ejemplo, todos podemos ponernos en el lugar de una persona ciega, como, por ejemplo, tiro con arco. Esto da una aventura.
¡Qué peligro!
Bueno, el tiro con arco no habrá ningún peligro, y lo programamos de tal manera que todo esté seguro y que no habría ningún peligro para los visitantes del festival.
Veo que también hay hasta terapias alternativas, ¿no? Hay talleres de quinoterapia, por ejemplo, o actuación o actuaciones, por ejemplo, de taller de, bueno, como decíamos ahora, ¿no?, de tiro con arco a ciegas, o hasta, por ejemplo, un partido de baloncesto sobre silla de ruedas. Es decir, casi todas las realidades o muchas de las realidades, ¿no?
Sí, nosotros durante toda la mañana tendremos sesiones de quinoterapia que cualquier persona puede participar, lo que también habrá una actuación y una demostración de perros de asistencia. Uh-huh. Y luego lo que hablaba del partido de baloncesto en silla de ruedas, sí, también está programado después de la apertura del festival. Y después de cada actividad, la política del festival, como bien les he dicho, está hecho para que las personas puedan probarse en esta disciplina. Por ejemplo, después cada persona que dice, independientemente que tenga una discapacidad o no, puede probarse, sentar en una silla de ruedas y jugar al baloncesto.
Oye, yo creo que es una buena oportunidad de ponerse en contacto con un mundo del cual a menudo nos preocupamos, hablamos, pero que nunca vivimos en primera persona. Y por tanto desconocemos realmente cuáles son las sensaciones, cuáles son las limitaciones reales que a menudo este colectivo sufre, ¿no? Pienso que es una oportunidad, no diré única porque habrá más, pero seguro de las pocas que hay, para poder sentir y poder experimentar lo que es, pues eso, moverse en silla de ruedas, moverse o hacer deporte o por ejemplo ir al cine también sin visión, ¿no?
Sí, es un festival que tiene mucho futuro. Nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podemos y estamos seguros que salga con éxito. Invitamos a todos a visitar el festival, destacando que es totalmente gratuito, no hay ningún coste de ninguna de las actividades y que para que todos podemos pasar un día agradable. Y habrá un sorteo, también comentarles que habrá un sorteo de experiencias inolvidables, de, por ejemplo, un fin de semana en unos apartamentos, cena gastronómica, habrá un vuelo de globo. Y aparte habrá un sorteo especial para personas con movilidad reducida, que sorteamos unos premios especiales gracias a nuestros colaboradores Batec Mobility.
Pero esto sí que es para personas con movilidad reducida, ¿eh?
El sorteo especial, sí, correcto, porque pensamos que es un premio muy valorado, que está valorado más a 500 euros, y no nos gustaría que caiga en manos de una persona que no lo necesite, que no lo va a usar a menudo.
Pues, oye, ¿de dónde sale la idea, por cierto?
la idea sale que vemos que hay muchas actividades que están adaptadas y a nosotros nos llega mucha gente con movilidad reducida o con discapacidad mental que no encuentran estas actividades simplemente por páginas web o por agencias de turismo no especiales. Entonces hemos pensado juntar todas las posibilidades que ofrece la provincia de Girona para estos colectivos.
Pues hoy es un placer poderlo presentar a esta hora de la tarde. Abierto a todo el mundo, yo quiero animar a la gente que está fuera de Girona también, ¿no? Y que puede escucharnos desde el Garraf o desde la Selva o desde el Maresme o desde las Terres de l'Ebre, ¿no? Desde la Costa Daurada, a que se acerquen, ¿no? A que participen, a que de alguna manera se dejen, acompañar por esta iniciativa.
Pues muchas gracias. Nosotros invitamos a cualquier persona que desee, que quiere aprender un poco más sobre estos colectivos, que quiere pasar un día agradable, que quiere ponerse en el piel de los demás y ya está. Eso es lo menos todo.
¿Es habitual hacer este tipo de festivales, este tipo de encuentros fuera de nuestro país?
Tenemos una práctica de conferencias, de organización de conferencias y eventos en otros países.
Por tanto, dijéramos, estamos adaptando a nuestra realidad, ¿no? A nuestro mundo un poco todo lo que se está haciendo afuera. Aquí no sé si vamos más atrasados con esto de la adaptabilidad.
No, realmente la parte de Cataluña y la parte de Girona está bastante adaptada. No hay perfección, no existe una perfección, pero sí que hay muchas actividades que podemos ofrecer. Hemos impreso un libro de todos los colaboradores que prestan servicios o trabajan por colectivos con discapacidad y son bastantes páginas que estarán expuestas en el festival y aparte que no, por desgracia, no han podido venir, también están incluidos en este libro.
Me llama la atención, Mijail, que bueno, esto venga organizado por alguien que no es originario de nuestro país, ¿no? Eso significa que la sensibilidad fuera de nuestras fronteras es mucho mayor de la que tenemos aquí.
No, yo no diría así, sino que hay muchas personas a lo largo de la organización, hemos conocido muchas entidades y muchas personas que se dedican a lo mismo y nos entendemos, trabajan por la inclusión de personas con discapacidad. Lo único que no son iniciativas que ves cada día y claro que no se hacen cada día, por eso no se escucha tanto.
Pues en todo caso, Mijail, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Estamos atentos a cómo va la iniciativa, cómo va la propuesta y cómo el tiempo os ayuda de alguna manera, cómo el tiempo facilita que las actividades se puedan hacer al aire libre, porque viéndolas realmente es mucho más interesante hacerlas al aire libre que no bajo techo, Por tanto, esperemos que el tiempo acompañe, que la gente se deje de alguna manera invitar y que entre todos compartamos un buen espacio y un buen rato de sensibilización.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y invitamos a todos al festival y que pasen un buen día.
Muchísimas gracias, que vaya bien, hasta luego.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio de la Xarxa de Comunicació Local.
I com explicàvem abans, seguim a mig camí entre el que estem fent arreu del país i el que s'està fent a la Fira Nàutica de Cambrils. Allí tenim el Daniel Rodríguez. Daniel, bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. S'inaugura aquesta hora a la Fira Marítima de Cambrils, la 12a edició. Hem robat 2 minuts al president del Club Nàutic Cambrils, en Ramon Vallverdú. Senyor Vallverdú, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Començant aquesta fira, llàstima del temps, però en principi les previsions, abans ho escoltàvem, són optimistes de cara a dissabte i diumenge, que entenc que són els dies forts d'aquesta fira que organitza el Club Nàutic Cambrils.
Doncs sí, el Servei Meteorològic de Catalunya diu que aquesta tarda plourà, però que demà i diumenge farà molt bon temps. Esperem que així sigui.
Bé, avui tocarà passejant per aigües, però a partir de demà ja s'obre una fira en què la sostenibilitat, abans ho apuntàvem, enguany és el tret diferencial, és el tret característic. Per què han apostat per aquest concepte, per aquest valor també en l'àmbit de la nàutica com a referent d'aquesta fira marítima?
doncs per molts motius, no? Eix vertebrador, la sostenibilitat, el medi ambient, el reciclatge, i bàsicament i principalment perquè són principis bàsics del Club Nàutic de Cambrils, no des d'avui, sinó des de sempre, no? Jo sempre ho dic, nosaltres fa 10 anys reformàvem pantalans i ja ho fèiem amb elements reciclables. Llavors ho hem de posar en valor, ho hem de posar en valor. La fira és un gran aparador, un gran centre de difusió, i on millor que posar aquest eix vertebrador, aquests valors, aquests principis a difondre's entre tothom que estigui i es vulgui aficionar a la nàutica, no? Avui hi ha un gran problema, no?, amb la contaminació no només del mar, sinó del mar i de la terra, i aquest gran problema l'hem de fer resoldre entre tots, i una de les maneres de fer-ho, pues, és conscienciant-nos de que el mar s'ha de respectar i el terra s'ha de respectar.
Entenc que aquesta feina de la qual parla de sostenibilitat és des de la pròpia administració en aquest sentit, que sigui el Club Nàutic, Ajuntaments, Generalitat, institucions marítimes, també de les empreses nàutiques, però evidentment dels usuaris, dels que practiquen aquesta activitat, pesca, activitats nàutiques, etc, etc. Entenc que també que és el missatge que es vol transportar durant tota aquesta fira.
Sense cap mena de dubte, no? De fet, això, cada un participa en el seu petit granet d'arena, no? I per molt que les administracions, per molt que els ens, per molt que el Club Nàutic vulgui posar en valor aquests principis bàsics, si cada un de nosaltres no agafem el nostre repte de responsabilitat individual, això no funcionarà.
Tot això ho veurem en diverses activitats que es desenvoluparan tant demà dissabte com diumenge en locals socials de l'edifici del Club Nàutic, que és una mica l'entrada a tota aquesta fira marítima, amb desenes de carpes de diferents expositors, amb embarcacions, amb empreses d'activitats nàutiques. Una mica, president, què és el que podem trobar si visitem Cambrils aquest cap de setmana? Perquè realment doncs, tot aquest passeig marítim està ple doncs, de vida nàutica.
Doncs bàsicament dos grans grups. Per una banda, productes i serveis per complir les necessitats d'aquells aficionats a la nàutica, ja no? D'aquells aficionats a la nàutica que, com jo, se'ns acosta la temporada i sempre ens falten coses d'última hora, no? Doncs la Fira Marítima de la Costa Daurada, la Fira Marítima de Cambrils, pretén ser un proveïdor d'aquests elements necessaris pels aficionats. I, per altra banda, un seguit d'activitats per a totes aquelles persones que avui encara no visquin experiències en el món de la nàutica, que les puguin provar i les puguin començar a desenvolupar.
També aquesta és una, entenc que és una dels incentius d'aquesta fira, poder conèixer certes activitats, descobrir-les, donar-li un gir també al sector marítim perquè el públic que ve, més petit o més gran, pugui tastar també aquestes experiències amb diferents sectors de la nàutica esportiva perquè es podran practicar moltíssimes activitats durant dissabte i diumenge.
Sí, sí, com he dit, sens dubte, no? Nosaltres busquem amb la fira dos públics objectius, bàsicament, no? Un, que és la persona que ja està immersa en el món de la nàutica, i l'altre, que són els ciutadans que, pel motiu que sigui, encara no s'hi han encertat, no? I què fem per poder-ho fer possible? Doncs fem un seguit d'activitats, o gratuïtes, o alguns expositors ho fan amb preus doncs rebaixats, perquè es pugui fer aquesta prova i puguin veure com complau les seves experiències, les seves expectatives de coses nàutiques, no? Jo sempre dic que la nàutica s'hauria de potenciar al nivell de que es potencien altres esports, no? Que tots en som practicants i a vegades són més cars, més llunyans i tenen més dificultats. Aquí tenim un litoral fantàstic, tenim un pool empresarial fantàstic que ens proveeix de tot tipus d'experiències i l'hem de saber aprofitar. Llavors, la fira què pretén? Doncs apropar això a aquelles persones que avui encara veuen el món de la nàutica com un món elitista, un món distant i que pel que sigui pues, no s'hi han iniciat. A la fira és una gran oportunitat per fer-ho, a Cambrils és una gran oportunitat per fer-ho i el Club Nàutic de Cambrils té les portes obertes perquè tothom ho pugui fer, no només durant la fira, sinó durant tot l'any.
I per acabar, senyor Vallverdú, estem en un Club Nàutic de Cambrils que està treballant per millorar, per ser amb una imatge més nova, estan en plenes obres de transformació del seu port, van començar a fa uns mesos. Com estan aquestes obres? També una mica preguntant-los, perquè, evidentment, tota aquesta ampliació del port, aquesta remodelació del port, també permetrà que tota aquesta activitat marítima i nàutica, que també es cou durant aquesta Fira Marítima de la Costa Daurada, també tingui un punt d'amarratge al port cambrilenc.
Doncs les obres estan anant sensacionalment bé. Estem a punt d'acabar la primera fase, la fase que és l'obra marítima, que és la més complicada, que és aquella que ha remodelat totalment la dàrsena esportiva i remodelarà l'escart. S'acabarà el juny d'aquest any i jo invito a tots els aficionats de la nàutica que vinguin a conèixer aquest nou port de Cambrils, aquesta nova dàrsena esportiva, aquest nou Club Nàutic de Cambrils, que per renovar la concessió ha hagut de fer una inversió important en adaptar a totes les nostres instal·lacions als usos nàutics dels propers 25 anys. I com no, i per davant de tot, què hem fet? pues, han fet temes de sostenibilitat, de medi ambient, de reciclatge. I, com deia abans, amb elements de constructius que hem utilitzat, però també amb els usos dels subministres que farem per les nostres embarcacions i pels nostres usuaris del port.
Doncs esperem que totes aquestes inversions que estan fent al port esportiu de Cambrils en aquest club nàutic i, evidentment, també aquesta fira marítima, que esperem que les previsions de públic es compleixin, tot i el temps, esperem que el futur també del club nàutic de Cambrils vagi ben en popa i que, per tant, hi hagi moltíssima vida en aquest punt neuràlgic de la vida marítima a Cambrils, una de les viles amb més encant de la Costa Daurada. Ramon Vallverdú, president del Club Nàutic Cambrils, que vagi molt bé la fira i el deixem que continuï visitant aquest recinte. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i animar a tothom a que pugui vindre a visitar Cambrils aquest cap de setmana i gaudir de la fira. Gràcies.
Gràcies a vostè, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Daniel, línia oberta si hi hagués alguna novetat i, evidentment, tornarem a aquesta fira de Cambrils al llarg de les properes hores.
Segueix la llum del far.
I per cert, Macaco, que demà serà en concert a Girona. Precisament, Cristina, aquesta setmana estem preguntant a la gent del país quin és el festival de música que més li agrada, no?, dels que es fan a prop del mar.
Exacte. Quin és aquell que no es perdran aquesta primavera o aquest estiu, perquè hem de dir que ja han arrencat els festivals. Hem de dir que ja tenim algunes respostes, òbviament, perquè avui a les 7 sabrem qui és el guanyador. Hem trobat, per exemple, Cap Roig, Canet Roc, Ítaca, les Havaneres de Calella de Palafrugell, que també són molt famoses, i fins i tot qui ha dit, deixa't estar de festivals, que no hi ha res com les festes majors, aquestes que se celebren en els pobles costaners. Tenim respostes per tot i en joc una entrada doble per al Festival Portal Blau, que és el Festival de Música i Art de la Mediterrània, que se celebrarà de l'11 de juliol al 9 d'agost, i que, a més, poden escollir quin dels magnífics concerts que es faran volen anar. Per tant, que acabin de participar via Twitter, via Facebook, al Far FM, perquè res, això, no?, en menys de 2 horetes ja sabrem qui és el guanyador o guanyadora, si ens esteu escoltant, a participar. Exacte.
Doncs ja ho sabeu, 2 entrades per anar al Festival Portal Blau damunt la taula, i la pregunta és senzilla, eh? Quin és per vosaltres el festival més important o el preferit de tots els que es fan a la zona de la Mediterrània, del nostre país, és clar.
Jugueu amb nosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Un impuls
mentre ens aboquem al patiment.
Esperava que m'ignoressis, la bogeria m'ha fet prendre mal,
però tornaria a fer igual. Tant refies de mi, jo encara no he parlat, i tot el que no m'ha vist no t'ho puc explicar sense oportunitat. Tant refies de mi, jo encara no he parlat, i tot el que no m'ha vist no t'ho puc explicar sense oportunitat.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.